Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui es desenvolupa la primera jornada de campanya electoral de cara a les autonòmiques del 28 de novembre. Tal com titula el Periódico de Catalunya, comença la funció. Una campanya que es va iniciar la passada mitjanit amb la tradicional enganxada de cartells i que arrenca, segons les enquestes, amb avantatge de Convergència i Unió. Curiosament, Convergència és l'única formació que de moment ha informat de l'organització d'actes de campanya a Ripollet. Recordem, però, que en els darrers dies han visitat la nostra població alguns candidats com els d'Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ara toca presentar els seus programes sota eslògans ben diferents. Alguns de ben curts, com el Revelate de Ciutadans o el Gent Valenta d'Esquerra Republicana. Soluciones per a la crisi és l'alternativa del PP, mentre que Iniciativa aposta per Esquerra, Ecologia i Llibertat, i el PSC assegura ser la garantia de progrés. Per últim, Convergència confia en una Catalunya millor, i alhora que tots els polítics s'esforcen per convèncer els ciutadans, cal que aquests també facin els seus deures i s'informin bé abans d'exercir el seu dret a vot. Fet aquest apunt, passem a reconèixer la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Ja està gairebé enllestida l'ordenança de convivència i civisme que es durà a aprovació en el proper ple municipal. En coneixerem més detalls de la mà del regidor de convivència, Ferran Tornel.
La plataforma ciutadana en defensa de la sanitat pública donarà a conèixer aquesta tarda la seva postura pel que fa a la paralització de les obres de l'Hospital Ernest Lluch.
Aquesta setmana s'han desenvolupat un bon gruix de les activitats previstes al cicle Més Salut. Sabrem com van anar.
I a l'entrevista ens acompanyarà Lluís Gallego, responsable de Protecció Civil, que ens parlarà d'una nova iniciativa solidària.
Parlarem també amb Rosa Santacreu, vicepresidenta de Ripollet Sardanista, que aquest diumenge celebra el seu 35è aniversari.
I amb la informació esportiva i la previsió meteorològica posarem el punt i final a l'informatiu cap a les 2 del migdia. Comencem. Com hem dit fa un moment, la campanya electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre es va iniciar de forma oficial ahir la nit i s'allargarà fins al dia 26. Així, poc abans que comencés el dia 12 de novembre cap a la mitjanit, els partits polítics van realitzar la tradicional enganxada de cartells.
En aquests comicis, el cens electoral definitiu de Ripollet estarà format per 26.173 persones. Entre tots els electors han estat triats els 114 titulars i 342 suplents que integraran les meses electorals. Pel que fa al vot per correu, aquest cal presentar-lo a l'oficina de correus fins al dia 18 de novembre. Com en la darrera convocatòria d'eleccions, novament es posa a disposició de les persones que ho necessitin la possibilitat de votar amb paperetes en sistema Braille. Aquestes es poden demanar al Ministeri de l'Interior trucant al telèfon gratuït 900 150 000.
Militants i simpatitzants del Partit Socialista de Catalunya de Ripollet, acompanyats pels membres de l'executiva local i la seva primera secretària, Rosa Maria Martín, van fer ahir la nit la tradicional enganxada de cartells enguany amb l'eslògan Garantia de Progrés.
Aquest ha estat el primer dels actes electorals que organitzarà el PSC durant els propers 15 dies. Aquesta tarda a les 7 es farà el primer míting a Sabadell amb la presència del president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, del president de la Generalitat, José Montilla, i del ministre de la Presidència, Ramon Jáuregui. Aquest acte comptarà també amb presència ripolletenca, ja que l'agrupació local del PSC ha organitzat un autobús que portarà els militants i simpatitzants fins al recinte del pavelló sud de Sabadell. Igualment, la comissió executiva del PSC Ripollet ha informat de la disponibilitat d'autobusos per assistir al míting final a Barcelona, que comptarà amb la participació de Montilla, Zapatero i Felipe González. Totes aquelles persones que estiguin interessades a assistir a aquest acte poden apuntar-se al local de l'agrupació, ubicat al carrer de Figuerola, 16, de 5 a 8 del vespre, fins al proper dia 24 de novembre.
I sota el títol Soluciones para la crisis, el Partit Popular ha presentat el seu programa per a les properes eleccions autonòmiques. Entre les mesures generals contemplen la baixada d'impostos, el recolzament als emprenedors i ajudes per a les pimes.
Pel que fa a Ripollet, els populars proposen la construcció d'un nou pont entre la carretera de Santiga i Barcelona, netejar i condicionar el riu Ripoll, posar en marxa la construcció de l'Hospital Comarcal, soterrar la C-58 al seu pas pel municipi i que arribi el tren a Ripollet.
La La candidata nacional de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gemma Lago, va visitar Ripollet el passat dimecres 10 de novembre per presentar les propostes en matèria juvenil del seu partit.
Primerament, Lago va fer una anàlisi de la situació de la joventut catalana rebutjant la imatge que, segons la candidata, es pretén imposar respecte als joves catalans.
Que una societat tingui un de cada quatre joves en situació d'atur no és un problema d'aquests joves, és un problema de la societat. I a més estem patint una criminalització i una estigmatització dels joves de casa nostra, de les persones joves de casa nostra. Des de la Joventut d'Esquerra Republicana rebutgem absolutament aquesta imatge, diem prou i a més diem que ni sudem ni ens resignem a viure en aquesta situació.
Gemma Lago també va presentar les principals propostes del seu programa, que es basa en dos eixos principals, l'emancipació i la formació. Dos drets bàsics per al jovent català, segons la candidata de la GERC.
Entenem que totes les persones joves de casa nostra han de tenir el dret d'emancipar-se, que com us deia és el dret a decidir lliurement cada un d'ells com vol tirar endavant el seu projecte de vida i per tant facilitar que puguin accedir a un habitatge de lloguer, nosaltres apostem pel lloguer, que puguin accedir a una formació començant per l'obligatori, que entenem que ha de canviar i que s'ha d'adaptar al temps actual i que ens ha de permetre convertir les persones que surten d'aquesta educació obligatòria en ciutadans i ciutadanes.
A més, Lago va anticipar que un dels punts del programa, tant de les Joventuts com d'Esquerra Republicana de Catalunya, serà l'avançament de l'edat legal per a votar dels 18 als 16 anys.
Avui, quan tens 16 anys, pots acabar la teva etapa formativa, no creiem que sigui el preferible, però pots fer-ho, pots llogar un habitatge, pots aconseguir una feina, i per tant entenem que has de sortir preparat com a ciutadà, per tant t'han d'explicar què és un govern, què és un parlament, quins drets tens, com funciona un contracte laboral, tots aquells elements que t'han de convertir en un ciutadà crític, participatiu, i que intervé en la vida política del seu país. És per això que, a més, una de les propostes que portem les Joventuts d'Esquerra en aquestes eleccions és que el vot s'anticipi i puguin fer-lo les persones joves a partir dels 16 anys.
Finalment, Gemma Lago va fer una valoració positiva dels últims 4 anys com a partit de govern, dels quals va voler destacar la Llei de Polítiques de Joventut, la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, l'Acord de Mesures per a l'Ocupació Juvenil i l'aposta en la participació de la ciutadania.
Aquest diumenge 14 de novembre, Convergència i Unió durà a terme el primer dels seus actes electorals al municipi. Serà en una carpa al davant del Centre Cultural a les 12 del migdia.
A l'acte hi assistirà Marta Subirà, candidata de la comarca a les eleccions del 28 de novembre. Els altres actes previstos a Ripollet seran el dissabte 20 de novembre a les 11 del matí al Mercacentre i el dimecres 24 de novembre a 2:15 del matí, quan el candidat Lluís Corominas visitarà el mercat setmanal.
El procés per a l'aprovació de la futura ordenança de convivència i civisme de Ripollet està arribant al seu punt final. El passat mes de juny, la comissió encarregada va finalitzar la redacció de l'esborrany que es va presentar a la Junta de Portaveus. L'objectiu d'aquesta presentació era que tots els grups polítics participessin en l'elaboració de l'ordenança per tal que es pogués néixer des del consens. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya a l'altra banda del telèfon el tinent d'alcalde delegat de convivència, Ferran Tornel. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta en quin punt es troba ara mateix aquesta ordenança.
Doncs ja ha acabat el seu cicle, el seu cicle polític, social, i per entrar en el que és el més legal, en el proper ple del dia 25, s'aprovi, esperem inicialment, la posada en marxa de la nostra ordenança de convivència.
Esperen comptar amb el vot favorable de tots els grups?
Seria estrany que no fos així. Nosaltres, tant el pla de convivència i les accions que s'han fet, i després més incidint més amb el tema de l'ordenança de convivència, l'ambient era bo i la gent estava d'acord en que tiréssim endavant. Nosaltres vam plantejar al juliol el que faríem a nivell de participació amb la ciutadania, amb els tallers que es van fer a les associacions de veïns de Can Mas i Maragall, que van participar-hi unes 30-35 persones, i de les quals van poder veure, tocar, participar, entendre bé l'ordenança, van fer les seves aportacions, que es van recollir, si no a nivell de punt per punt van estar d'acord que a nivell de filosofia d'ordenança, i jo crec que el procés que s'ha fet dintre de la nostra humilitat és correcte i és el suficientment plausible com per entrar en debat a nivell ja més general del ple i després que s'aprovi per part de tothom, perquè podríem tranquil·lament, lògicament, estem, ens ho permet la llei, ens ho permet la nostra majoria, haver dit, ei, s'ha fet una comissió a nivell tècnic, o fins i tot no fer cap comissió i que el nostre equip de joventut i convivència ho fes, però no, bé, una comissió que porta un any i mig treballant amb el secretari, amb mi mateix presidint-la i amb molta gent de la casa i res, i anar al ple amb les nostres propostes i aquí passi per glòria. No, nosaltres el que hem fet és buscar el consens, informar amb la Junta de Portaveus, que creiem que és l'òrgan, no hi ha hagut cap veu discrepant de dir no estem d'acord amb què tenim davant això. Si hagués estat així, haguéssim fet altres moviments, i ho hem fet de manera voluntària i de manera buscant sobretot al 100% el consens. I aviam quines aportacions hi ha a nivell de debat el que és durant el ple i després durant el mes de per fer qualsevol que els grups polítics podrien haver fet tranquil·lament, perquè ho tenen des de juliol l'esborrany, a qualsevol aportació de moment no se n'ha fet cap. Si potser esperen perquè es pugui fer a nivell legal amb el plaç d'un mes que hi ha a partir de l'aprovació inicial, però, bueno, però jo crec que tindrà recolzament.
Aquesta ordenança, què és el que regularà? Quins són els aspectes més destacats?
Els més destacats són tan generals i tan importants i a vegades tan lògics com, bueno, els drets i deures de ciutadania, la manera de relacionar-nos, els usos dels béns públics i de la via pública, l'entorn urbà, com s'ha de cuidar i com no s'ha de cuidar, doncs també tot això, quines conseqüències té a nivell, lògicament, també sancionador, i sobretot, el més important, per mi, pel nostre govern, el més important, i espero que per tothom, quan, de fet, de tot això i d'intentar que estigui escrit quin és el model de convivència que ens hem de donar a tots, les fórmules alternatives, les prestacions substitutòries, la mediació, que no sempre no és una avança que sigui recomanatòria, que ho és al final, perquè si no hi ha més remei, lògicament, si algú fa una cosa que no està dins del marc de convivència de ripolletenc, doncs, i no vol ni prestar substitutivament res ni entrar en processos de mediació, doncs haurà de pagar una multa, d'acord? Serà molt més greu, menys greu, lleu o el que sigui, però bueno, jo crec que hi haurà un abans i un després. Quina sensació?
Doncs esperem a veure quina serà aquesta votació en el proper ple municipal. Nosaltres li agraïm al tinent d'alcalde delegat de convivència, Ferran Tornel, que ens hagi acompanyat i ha explicat una miqueta més què és aquesta ordenança. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Bona tarda.
Merci.
Aquesta tarda la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública ha convocat una roda de premsa per donar a conèixer la seva postura pel que fa a la paralització de les obres de l'Hospital Ernest Lluch.
Una de les seves responsables, l'Imma Prata, té els micròfons de Ripollet Ràdio, on ha expressat que volen, com ja han fet en passades ocasions, que els veïns i veïnes surtin al carrer.
Nosaltres el que sí que pensem, doncs, és que hem de fer alguna acció al carrer, no? Perquè també és important que els veïns i veïnes, que no sigui només la gent de la coordinadora o representant el poble, és el poble també que ha de reivindicar aquesta necessitat que jo crec que és palesa per tot el que ha d'anar al taulí per qualsevol urgència o per qualsevol operació quirúrgica, per qualsevol necessitat de salut, no?
La Plataforma té previst realitzar una campanya informativa a Cerdanyola, Ripollet i Montcada que finalitzarà amb una manifestació conjunta el proper dia 21 de novembre a les 11 del matí. Pels interessats en participar, en el cas de Ripollet, el punt de trobada serà el Mercat Municipal.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El grup municipal del COC Compromís per Ripollet ha lamentat a través d'una nota de premsa les actituds partidistes respecte al nou hospital i ha qualificat la presentació de dues mocions sobre el tema al darrer ple municipal de lamentable espectacle.
Per Eduardo Jiménez, regidor del COC Compromís per Ripollet, els va causar estupefacció i indignació veure les dues mocions presentades en el mateix ple. Segons afirmen a la nota, PP, PSC i CiU es van embrancar en una lluita partidista amb un clar interès electoral al voltant de la construcció del nou hospital. Des del COC Compromís per Ripollet consideren que aquest és un tema de ciutat i que que com a tal no pot estar immers en la lluita de partits.
D'altra banda, el passat dimecres es va presentar el llibre Construir municipi des dels moviments socials. Es tracta d'un recull d'articles on han participat membres del COP Compromís per Ripollet.
Els textos de 27 autors diferents permeten tenir una visió de diverses lluites que s'han donat arreu del territori català i espanyol i com s'han articulat les diverses propostes municipalistes de base.
I seguim parlant del COP Compromís per Ripollet, que ahir mateix va manifestar el seu suport i solidaritat amb la República Àrab Democràtica Saharaui i amb la seva lluita amb els territoris ocupats il·legalment pel Regne del Marroc. El grup de l'oposició ha fet aquesta manifestació davant l'atac de les forces militars i policials marroquines contra el camp saharià d'Ebtemizik el passat 8 de novembre i davant la repressió contra la població civil sahariana i els greus incidents registrats a la UIN.
Alhora, el COP Compromís per Ripollet ha denunciat els atacs contra la població civil i reclama la resolució pacífica d'aquest conflicte mitjançant l'exercici del dret d'autodeterminació, tal com ja contempla les resolucions de l'ONU. A la vegada, el grup de l'oposició també ha denunciat la complicitat de l'estat espanyol, el qual, amb una resposta tèbia, continua traint un cop més al poble saharaui, tot fent veure que mira cap a una altra banda i abstenint-se de denunciar la repressió practicada pel govern marroquí. Conseqüentment, el COP Compromís per Ripollet dona suport a totes les mostres de solidaritat envers el poble saharià i fa una crida a tota la ciutadania perquè hi participi.
Canviant totalment de tema, a través de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada, l'Ajuntament de Ripollet participarà en un procés de compra agregada d'energia elèctrica impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. L'objectiu és aconseguir preus més avantatjosos en el nou escenari de la desaparició de les tarifes elèctriques. Hi participen 11 entitats locals de la comarca, juntament amb el Consell Comarcal.
L'objectiu és que els ajuntaments contractin el subministrament d'energia en el mercat elèctric i la licitació conjunta pugui significar l'obtenció d'una millor tarifa. Per tal de fer possible aquesta compra agregada, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ens locals participants van adherir-se al sistema central d'adquisicions que gestiona la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema tramita les licitacions de forma conjunta a través d'un sistema de contractació electrònica del Consorci Local Red. Fins al moment s'han fet les licitacions del Consell i dels ajuntaments de Barberà del Vallès i Ullastrell i properament es faran les de Montcada i Reixac i Rellinars. També hi participen els ajuntaments de Castellbisbal, Badia del Vallès, Sant Llorenç Savall i Vacarisses, el Consorci Parc Central del Vallès, així com la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada.
Aquesta setmana s'han portat a terme tres xerrades dins el primer cicle Més Salut, organitzat per la Regidoria de Salut Pública. Així, el passat dimarts, el CIP va acollir una xerrada sobre la prevenció del càncer de cèrvix a càrrec de Pilar Soteres Guaix, llevadora del programa d'atenció a la dona del CAP 2 Cerdanyola-Ripollet. La salut de la pell i el cànnabis han estat els altres dos temes tractats.
Pel que fa a la xerrada sobre el càncer de cèrvix, les assistents a la sessió es van mostrar molt interessades en els diversos punts que es van tractar, com el càncer de coll d'úter, la seva prevenció i els recursos assistencials disponibles al municipi. Dimecres també el CIP, Cristina López, farmacèutica dels laboratoris Avent, va oferir un taller sobre la salut de la pell i ahir dijous en aquesta ocasió el cafetí del casal de joves Irene Aparicio, psicòloga clínica del CAP 2 Cerdanyola-Ripollet, va parlar de la realitat i els mites del cànnabis.
La propera setmana dins del cicle Més Salut es realitzaran dues sessions de Tai Chi a càrrec d'Assun Sanabre, infermera del CAP Serra Parera.
La regidora de Salut Pública, Gemma Edo, recordava als micròfons de Ripollet Ràdio que aquesta és l'única activitat que requereix inscripció.
Ja hem fet diverses vegades amb gent activa els tallers de Tai Chi i aquesta vegada també ho fem nosaltres. Fem dos seguits, som reduïts, grups reduïts, s'ha d'apuntar la gent, són els únics que s'ha d'apuntar la gent. És aquest i el de tatús, el que fa la gent de Serra Parera. I llavors, doncs, bueno, que qualsevol que vulgui, ja saben, es poden apuntar a Salut Pública, al correu o a qualsevol lloc que ells creguin convenient. Nosaltres estarem encantats de rebre'ls.
El cicle tancarà amb una xerrada sobre el bonus dels medicaments, una altra adreçada als joves sobre els piercings i els implants i un darrer taller per millorar la relació entre pares i fills a l'hora de parlar de sexe.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Estigues informat de les darreres novetats del món del teatre.
La Careta Parla.
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
Notícies.
Bromes.
Entrevista.
Radioteatre.
Tot el que necessites a...
La Careta Parla.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
Un programa de la Asociación Rociera Alegría del Sur de Ripollet.
Con nosotros escucharás la mejor música y todas las noticias relacionadas con el mundo rociero.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y los sábados a la misma hora, en repetición.
Te esperamos, síguenos.
Me sabe a Rocío.
Me sabe a Rocío.
El Quissu diu que tots els dimarts de 5 a 6 de la tarda el pots escoltar a Peluts, l'espai de Ripollet Ràdio que dona veu als animals abandonats. Ja ho dic, Quissu, ja ho dic, al 91.3 de la FM i online des del web ripollet.cat. Peluts, un programa de la protectora Spam.
El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio els dilluns també són un espectacle. El setè Art de Talí és el programa especialitzat en cinema i teatre de Ripollet Ràdio. Posa't còmode perquè els dilluns, de 8 a 10 del vespre, t'oferim una sessió completa. Crítica, avançaments de cartellera, entrevistes, repàs de les estrenes i les millors bandes sonores. Si t'agrada el teatre musical, també tindràs les darreres novetats del que es fa aquí i arreu del món. I només el setè Art de Talí t'informaran de què es fa al nostre teatre auditori. Deixa't guiar pels que en saben. Joana Raja i el setè Art de Talia, un dels programes més veterans de l'antena local. Els dilluns de 8 a 10 del vespre a Ripollet Ràdio. Seu a la butaca i prepara't per l'espectacle.
El 91.3 Info.
El cos de protecció civil va iniciar el passat dissabte una campanya de col·laboració amb Càritas. Així cada dissabte, fins al 18 de desembre, instal·larà una carpa a la plaça de Pere IV per tal de recollir aliments i aportacions econòmiques. A més, com cada any, els membres de protecció civil també recolliran joguines noves que donaran a serveis socials per la propera campanya Cap Infant Sense Una Joguina. Per parlar d'aquest cos i de la seva tasca, ens acompanya als nostres estudis el seu responsable, Lluís Gallego. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta és la primera vegada que porteu a terme aquesta campanya amb Càritas. Com vau decidir d'iniciar-la?
Bueno, pues esto salió muy fácil porque ahora como los servicios nuestros han bajado, entonces nos juntamos y hicimos una pequeña reunión y entre todos pues pensamos de hacer algo, ¿no? Y de ahí de esa reunión pues salió concretamente lo de Càritas, ¿no? Como el tiempo que estamos pasando un poquito delicado, entonces dijimos, vamos este año a hacer una campaña con Càritas. Entonces yo me puse en contacto con él, su presidente, que es el párroco, y bueno, me dijo que adelante.
¿Cómo fue este pasado sábado?
Muy bien. Yo lo he catalogado como muy bueno. Incluso también los servicios de Càritas también lo han dicho, ¿no? Fue bastante bien. De hecho, yo ya afirmaría que los restantes que nos quedan fueran iguales.
Estaréis hasta el próximo 18 de diciembre, cada sábado por la mañana.
Sí, de 10 a 1 aproximadamente.
¿Qué es lo que recogéis?
Bueno, recogemos lo que nos dan de alimentos o dinero, ¿no? Pero este sábado pasado se hizo una señora de Cáritas que dijo, no interesa que sea más aceite. Y entonces fue por varios sitios comentándolo, ¿no? Y entonces nos trajeron aceite. ¿Esto por qué lo hacen? Yo me quedé un poco alucinado. Digo, ¿no? Y entonces me dijo, sí, porque ahora mismo en las cestas que tenemos preparadas para dársela, lo único que falta es aceite. Dice, y en cada semana, pues iremos pidiendo una cosa concreta. No quiere decir que lo que nos traigas de los otros no lo admitamos, igualmente, ¿no?
Pero a lo mejor este sábado, digamos, dicen legumbres.
Y legumbres. Ahí hay que cargar la mano, donde diga que a lo más, dijéramos en principio, que hace más falta.
Lo que sí ha hecho Protección Civil otros años es colaborar con la campaña Cap Infant Sense Una Joguina. ¿Este año continuáis?
Sí, este año continuamos. Aunque todavía no me han comunicado nada, lo digo para que se sepa, no me han comunicado, pero nosotros insistimos en que vamos a ayudarle igual que lo del año pasado.
Pedís, bueno, lo que se suele pedir en esta campaña, que son juguetes nuevos.
Sí.
¿Han empezado ya a llegar? Todavía no.
Nosotros personalmente no sabemos nada.
¿En la carpa ese sábado no trajeron
nada? No, en la carpa no trajeron nada.
Bueno, todavía es un poco pronto, sí, ¿sabes? Hasta el 18 de diciembre.
Sí, yo creo que sí.
No hay problema. Al margen de esta campaña, ¿cuáles son? Explícanos un poquito cuáles son las tareas que realiza Protección Civil.
Bueno, pues al margen de esta campaña, como tú bien dices, las tareas que Protección Civil realiza, pues es, dijéramos, en la fiesta mayor, empezando Reyes, por ejemplo, ¿no? Santo Antonio, luego Carnaval, en todas las fiestas del pueblo estaremos nosotros, hemos estado antes y estaremos colaborando siempre con policía local.
Comentabas que ahora era un momento bajo de actividad.
Sí, ahora es un momento, ya cuando llega el mes de noviembre, perdón, ahí esos dos meses no hay mucha actividad. No hay mucha. Es decir, estamos a lo mejor trabajando con un 3 o un 4% de lo que se hace actualmente, ¿no?
Durante toda la época estival habéis estado muy centrados en lo que es la parte de la zona Pinatón, ¿no?
Sí, las barbacoas.
¿Qué habéis hecho allí?
Ahí, pues mira, ahí vigilamos. Hemos concentrado que las barbacoas estén todas en un mismo sitio, que tiempo atrás pues hacían el fuego donde querían, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos logrado ha sido reunificar todas las barbacoas que estaban fuera de donde están las barbacoas. Y cuando digo esto, es las barbacoas que traen de casa, ¿vale? Y entonces las hemos reunificado todas juntas, las barbacoas que están hechas de obra. Y pues por fuera, lo único que tenemos que ir vigilando de que no haya ningún excedente de desapresivo, de que se meta y empiece a hacer fuego, ¿vale? Controlamos un poco lo que son las motos y un poquito lo que son los gamberros también. Que a verlo, haylo, ¿eh?
Ya. Cuando cubrís algún acto, alguna festividad, salís, pues, cabalgata de Reyes, como dices, carnaval, ¿cuál es vuestra labor?
Nuestra labor es proteger a la gente. Concretamente, es que, fíjate que carnaval, o sea, perdón, lo que es el servicio de Reyes es muy diferente a los demás servicios. Los demás servicios te ponen en una esquina, te ponen en la otra, van pasando y tal, ¿no? Pero aquí tenemos que ir con ellos. Porque tenemos que no se metan los críos bajo la rueda de los camiones o de los tractores, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir junto con ellos. Uno, cada carreta, pues tiene una o dos personas. Los suyos serían cuatro, ¿vale? Nosotros no podemos, esa actividad no la podemos cubrir toda al 100%, pero ponemos todos los efectivos nuestros, ¿no? Y entonces dejamos otros dos que vayan, pues, cubriendo calles. Porque claro, lo que pasa es que policía local tampoco tiene mucha gente y tenemos que irnos apañando poco a poco.
¿Os coordináis con la organización, sí, sí, la policía local? ¿Normalmente cómo es esa coordinación con los otros cuerpos de seguridad?
A ver, aquí con policía local hay muy buen rollo. De hecho, ya te lo digo, ninguna asociación de protección civil tiene que ir independiente de policía local, porque a policía local le llegan los servicios y ellos son los que tienen que ver que si necesitan más efectivos o menos. Pero siempre en colaboración con la policía local. Hombre, con los mozos tampoco hemos hecho gran cosa, nada. Con los mozos no. Hola y adiós, en los servicios nos hemos encontrado y ya está. ¿Por qué? Porque aquí quien dicta los servicios y todo esto es policía local. Y si policía local no tiene protección civil, echa la mano a los mozos.
Tenemos que recordar que hablamos de un cuerpo formado íntegramente por voluntarios.
Sí, sí, íntegramente por voluntarios.
Lo que quiere decir que aquí no cobra nadie.
Hoy, si cobraran yo estaría rico. Ya te lo digo. Sí, sí, la verdad es que lo hacemos todo voluntarios. Y además con muchas ganas, bastante ganas. Sí, sí, hoy estoy bastante contento porque hoy nos han entrado concretamente ayer una persona y hoy otra. Y esto pues muy bueno porque cuanto más, como se suele decir, cuanto más gente haya, más reímos, ¿no? Siempre se puede, cuanto más gente, siempre podemos hacer más cosas. Siempre, siempre, siempre. El que nos pida un servicio y nos piden cinco personas, le podemos decir, tenemos seis. Y otras seis nos quedan en el pueblo. Esto es muy interesante.
¿Y qué es lo que mueve a un voluntario a formar parte de Protección Civil?
Mira, partiendo de una base que el voluntario, ya su propia palabra lo dice, voluntario, yo te digo una cosa, toda aquella persona que tenga, como yo digo, en su corazón una milésima de espacio de ayudar, están aquí en Protección Civil, aquí o en otra Protección Civil. A veces nos confunden, dicen, son policías frustrados. No somos policías frustrados.
Pues han llamado así.
Sí, sí, nos han llamado así, pero montones de veces. Cuando lo primero aquí en Ripollet, yo me acuerdo hace 30 años, nos llamaban los botanitos. Luego después, cuando ya teníamos la ropa que, bueno, que ya se unificó y tal, nos decían el policía frustrados. ¿Eh? Es igual, ¿no? A mí me da igual que me digan una cosa que la otra, ¿no? Me lo decían con todo el cariño, ¿no? Pero resulta de que...
¿Suena un móvil? Es un momento de directo.
Sí.
Seguimos hablando, sí. Hablábamos de lo que mueve a una persona a hacerse voluntaria de Protección Civil. ¿Cuántos hay ahora mismo en el cuerpo?
Ahora mismo hay 19.
¿Hombres, mujeres?
Pues, como no nos espabilemos, va a ser más mujeres que hombres.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí. Hay 7 mujeres y hoy no allá entró otra 8. O sea que...
Pero bueno, la labor la pueden...
Porque no, igual.
Desarrollar
sí,
igual,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Yo no tengo discriminación ninguna hacia las mujeres, lo tengo claro, ¿eh? De hecho, ahora estamos allí en base, le hemos puesto un sitio aparte, ¿vale? Le hemos puesto... le vamos
vestuario.
A poner vestuario, uh-huh. Todo independiente, ¿no? Y si hay que... lo que haya que hacer, lo hace una mujer igualmente.
¿Ha cambiado mucho Protección Civil desde que empezaste?
Desde que empecé... Esta última, o la otra, de su primera hora. Que claro.
¿Cuánto tiempo hace que estás en Protección Civil?
30 años.
Y ha sido un periodo muy corto, ¿no? El que has estado...
Sí, un año o año y medio.
Fuera.
Fuera.
¿Siempre has estado...
Siempre he estado aquí.
...en cabeza sí. de Protección
siempre,
Civil?
Siempre, sí, siempre.
Pues durante esos 30 años, ¿cómo ha cambiado Protección Civil?
Bueno, pues imagínate, la noche y el día, ¿vale? De empezar a trabajar sin tener nada, nada, nada... Y para nosotros desplazarnos de un lado a otro, poner nuestros vehículos, ¿vale? Para ir a hacer los servicios, comprarnos nuestra ropa, y todo nosotros, todo nosotros. Yo me acuerdo que llevábamos 5 años trabajando, o 6, ¿no? Y vino una tormenta de agua enorme, y querían que fuéramos a la calle, y dije, no, vamos. Y entonces estábamos en el ayuntamiento, y entró el concejal y dice... ¿Qué hace que no estéis trabajando? Porque no tenemos botas de goma ni tenemos chubasquero. Ah, no tenéis, no. Pues hoy vais a salir como podamos. Vamos a salir. Y mañana tendréis, sí. Y al día siguiente cumplió con su palabra. Cogió y trajo chubasqueros para todos. Y botas. Nosotros nos pusimos, alucinamos. Con aquello éramos ya muy felices.
El tema del uniforme fue una de las cosas por las que también luchasteis, ¿no?
Sí, bastante. Bastante. Fue la famosa reunión que se hizo aquí para pasar de agrupaciones a asociaciones y ya hemos luchado muchísimo para tener el uniforme ya, pues, que sea por todo Cataluña igual.
¿Ya estáis como federados, no? A nivel catalán.
Sí. Asociado.
Asociados.
Ahora, dijéramos, tenemos nuestra propia empresa, ¿no?
Eso también conlleva que hagáis servicios en otros pueblos.
No, de ninguna manera. Te explico. Tanto antes que era agrupación como ahora que somos asociación, no conlleva que hagamos... No. Siempre, siempre, de una manera y de otra, si estamos unidos, como en este caso estamos al ayuntamiento, tiene que pasar por el ayuntamiento y, en este caso, el regidor o el alcalde, en este caso, es el que decide... de si vamos o no vamos, ¿vale? Es así de claro. ¿Por qué? Porque también está implicado el tema del seguro. Estamos aquí, estamos allí, ¿no? Es decir, que aquí a lo mejor estamos 4 o 5, ¿vale? No pasa nada aquí, pero claro, cuando te desplazas, eso hay que hacerlo costar. Y eso siempre, yo siempre, entre nuestros compañeros, lo digo, no olvidarse nunca, yo me olvidaré también, en este último servicio me olvidé, pero lo pasaron por FAS. Uh-huh. Lo pasaron por FAS y no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente esa asociación lo que nos lleva es que independientemente del ayuntamiento. Pero claro, como nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento, pues entonces tenemos que pasar por ahí otra vez.
¿Y cómo os financiáis?
A través del ayuntamiento. Tenemos nuestro
presupuesto
anual y a partir de ahí, pues bueno, vamos apañándonos.
¿Qué proyectos tenéis actualmente en marcha?
Mira, ahora,
¿de cara al futuro, mejorar?
Sí, de cara al futuro ahora mismo estamos en el proyecto número uno, que es estamos reformando la base, la estamos reformando, se está no ampliando, bueno, hemos puesto un módulo más, pero reformándola, estamos pintándola, estamos echándole el suelo, preparada para que tenga cara y ojos cuando entre allí una persona. Ese es uno de nuestros más, ¿qué decirte yo? Más logro. Si lo hacemos, es un logro para nosotros bastante importante, ¿no? El otro proyecto es, pues bueno, adquirir un nuevo vehículo, ¿vale? Porque, claro, nosotros nos tenemos que desplazar a un lado y a otro y somos muchas personas. Aquí mismo en la población somos bastantes personas en la cual que no pueden ir, ¿no?
Uh-huh.
Y tengo que decir, ahora nos han donado un vehículo que es un ciclomotor, está muy bien, ¿vale? Y vamos, para este año que viene queremos hacer 2 unidades de bici y unidad de motos.
En bicicleta también nos
sí.
vamos a poder ver.
Sí, 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 tenemos tres bicicletas y nos las ha dado el ayuntamiento para que salgan este año a hacer servicio.
Porque aparte de lo que son actos puntuales como fiestas, etcétera, claro, vosotros no patrulláis durante la semana, ¿no?
Vale, no, durante la semana no, porque están trabajando la mayoría de la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, como ahora que tenemos el tema de la barbacoa que ya va para abajo, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? El sábado pasado, concretamente, se montó la carpa para los de Cáritas ahí, se quedaron dos personas y otras tres personas más estaban patrullando por el pueblo, parque. Nosotros, por el pueblo, ya cuando nos dicen, oye, que nos tenéis que echar un cable y tal, vale, pero si no, está hecho así para que nosotros hagamos el servicio, pues peatones, todos los parques y todo el tema este.
Pues aprovechamos para recordar esta carpa que estará instalada mañana de nuevo durante la mañana en la Plaza Pere IV, gracias al Cuerpo de Protección Civil, y nosotros agradecemos a su responsable Luis Gallego que nos haya acompañado. Muchas gracias, que vaya bien.
A vosotros, gracias.
Esteu escoltant Info.
Aquest dimecres 10 de novembre es va inaugurar al Centre Cultural l'exposició Festa Major Image, Marató Fotogràfica 2010, promoguda per Acció Fotogràfica i el Patronat Municipal de Cultura amb el suport de la Federació Catalana de Fotografia. La mostra és un recull de les 50 millors fotografies de la segona Marató Fotogràfica Ripollet que es va realitzar amb motiu de la Festa Major d'enguany.
Aquesta col·lecció recull les imatges guanyadores de les categories adult i infantil i constitueix un ampli testimoni gràfic de la Festa Gran de Ripollet. El president d'Acció Fotogràfica, Joan Serrano, va explicar durant l'acte d'inauguració el procés que s'ha dut a terme fins a arribar a la realització d'aquesta mostra.
El diumenge de la Festa Major es va fer la marató, van concursar les 86 o 87 persones, tot un rècord per nosaltres. Després, al cap d'un parell de setmanes o tres, va fer el fallo de les fotografies guanyadores. I ja com a coent de final, doncs és aquesta exposició, una exposició que recull les fotos guanyadores, en aquest cas, de l'apartat adult i de l'apartat infantil.
A més, Joan Serrano va voler qualificar aquesta exposició com a pionera, ja que mai s'havia realitzat un recull de fotografies de la Festa Major de Ripollet de manera col·lectiva.
És la primera vegada en la història de Ripollet, és la primera vegada que existeix una exposició fotogràfica de la Festa Major, però sobre col·lectiva. Han vingut fotògrafos que han fet un recull fotogràfic de la Festa Major, però col·lectivament, aquesta és la primera vegada que s'exposa una exposició dedicada a la Festa Major col·lectiva.
El president delegat del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornel, va manifestar la seva satisfacció respecte a la trajectòria de l'entitat Acció Fotogràfica, així com la seva repercussió ciutadana.
S'ha donat un efecte que es va veure molt al dia de Bombella, a les festes i a la Festa Major, i últimament a tots els actes, que és veure la gent que participa, que som ara a Ripollet moltes vegades, són milers, moltes vegades, i després l'efecte de les decenes de fotògrafs i fotògrafes que es veuen pel carrer. Això és un efecte nou a Ripollet que Acció Fotogràfica crec jo que ha impulsat.
La mostra Festa Major Image Marató Fotogràfica 2010 es pot visitar a la Sala 1 del Centre Cultural de Ripollet fins al proper 21 de novembre.
Aquest diumenge 14 de novembre, Ripollet Sardanista iniciarà els actes de celebració del seu 35è aniversari amb una doble audició de sardanes al pavelló Joan Creus. La celebració d'aquest aniversari clourà el proper dia 21 amb un dinar de germanor i un concert al Teatre Auditori. Un aniversari que arriba tenyit de tristor després de la mort ara fa uns dies del president de l'entitat, Joan Noia. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb Rosa Santacreu, companya de la ràdio i vicepresidenta de Ripollet Sardanista. Rosa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, aquest serà un aniversari diferent, no?
Bé, molt diferent, no? Hi haurà, doncs, unes modificacions, però no masses. El Joan no hauria volgut mai que això es hagués suprimit, ni molt menys, perquè si a vegades s'havia parlat, sempre deia les coses, han de seguir com estan, i en fi. Doncs, en principi, l'única cosa, doncs, que abans de començar l'audició d'aquest diumenge, de les sardanes allà al pavelló, doncs, es tocarà la sardana a l'amic absent, que és una sardana d'en Francesc Marrós, però només es farà una tirada de curts i una de llargs. I el que es demana, doncs, que en aquest trosset de sardana que es tocarà de l'amic absent, que ningú balli. Es poden agafar de les mans i fer la rotllana, si convé, l'anella, igual, però sense ballar, en homenatge, doncs, pòstum al Joan. I després, doncs, les sardanes segueixen normalment, normal, com sempre, i llavors, per acabar, s'escoltarà, doncs, Ripollet Sardanista, en comptes de Destapem el 60, que estava programada. Però aquesta sí, aquesta ja es pot acabar ballant, i doncs més que res recordant el Joan i la sardana, doncs, que la primera que ens van dedicar, dedicada a l'entitat i que porta aquest nom, igual que el programa de ràdio.
I qui assumirà ara el seu càrrec?
Qui assumirà? Doncs no sé, estem pendents de la reunió que es porta cada any a terme pel desembre. Surten voluntaris, veurem el que hi ha, nosaltres tots som molt grans i de moment hem acabat amb el que ja teníem programat. Ara, per l'any que ve, doncs bé, la plec també sembla ser que es portarà a terme, poc o molt d'alguna altra manera o com sigui, però es portarà a terme, i les demés ballades espero que també, però que han de sortir, doncs, nous pensons, han de sortir gent nova, i a part de nova, doncs, si pot ser gent jove, que són els que treballen. Nosaltres vam començar, érem joves, ara som molt vells i ja no podem, som grans, ja no podem segons amb quines coses tampoc.
Bé, parlem de l'aniversari. Explica'ns una miqueta què fareu aquest diumenge, perquè a banda de les sardanes també hi haurà d'altres coses, suposo?
No, aquest diumenge només hi ha les sardanes.
Feu-lo de la coca.
I lo de la, bueno, això sí, també hi serà igualment, vull dir, perquè doncs a la mitja part la gent ja ho espera de cada any, i tampoc, doncs, vam dir, per suprimir-ho no en traurem res. I doncs hi serà igualment, i l'única cosa que canviarà és això de les dues sardanes, la primera i la darrera, doncs en recordança del Joan. I després ja passarem a l'altre diumenge, perquè aquest diumenge doncs serà això, i l'altre, doncs, el dinar també es porta a terme normalment. I pel concert doncs també es tocarà alguna sardana, no alguna sardana, alguna peça, perquè no és un concert de sardanes precisament, però es tocarà, també se'n durà a tocar alguna, i a més segons ja ens ha dit el director de la Costa Brava, doncs, que també tocarà alguna peça, doncs, adient això, perquè és clar, també es coneixien molt i tot plegat, però diu, reconec que les coses han de seguir, i és normal que fem el concert. Però també ja ens va comunicar això, que doncs tocarà alguna peça una mica adient per la causa, diríem, per no tirar tot endavant, el que diria, no ens hem d'enfonsar tots.
Quant al dinar de germanor, quina és la previsió d'assistents que teniu?
Pel dinar, doncs, depèn. Hi ha hagut anys que hi hem passat de 100, hi ha hagut anys que no hi hem arribat, i, bueno, l'any passat érem 80, no sé quants. Sí, sempre som colla, molts sardanistes i molts que no són sardanistes, però que són socis de l'entitat. I coneguts, vull dir, hi ha moltes amistats que tampoc no són ni socis, però sí, sempre té prou èxit aquest dinar.
I és per a socis i simpatitzants també,
sí,
no?
Sí, sí, socis i simpatitzants, doncs poden venir, venen molts que, esclar, diu, home, si no vinc amb una amiga o amb un amic o que sigui, doncs sí, tothom hi té cabuda. I després a l'hora del concert, doncs igual, l'hora del concert, aquest concert es fa sempre en homenatge gairebé als socis i després als col·laboradors de la plec, perquè per la plec sempre ens hem de refiar de moltes cases comercials i particulars que ens ajuden, doncs aleshores és normal que també els fem una mica dedicatòria, vull dir, per ells, pels que ens ajuden els socis, doncs ja ho saben, socis i col·laboradors, abans el fèiem de franc, però com que hi havia hagut coses, doncs al final l'entrada ara es cobra a 2 euros, una cosa pràcticament simbòlica, perquè per un concert com aquest, doncs 2 euros per socis i col·laboradors de la plec.
Val la
pena,
no?
El que no és soci ni col·laborador, llavors sí, es cobren 6 euros.
Molt bé.
Però hem de comptar que la Costa Brava no és una orquestra, és copla orquestra, i no és una orquestra qualsevol, vull dir que ja la vam tenir fa un parell d'anys i la gent va agradar moltíssim, i aquest any, doncs, mira, havíem acordat aquesta i ja estava tot programat i tot fet, i la cosa, doncs, ha de seguir igual. Sí, sí.
Perfecte, doncs Rosa Santa Creu, gràcies per comentar-nos aquests actes del 35è aniversari i parlar-nos també d'aquest petit homenatge que fareu al Joan Noia. Moltíssimes gràcies, bon
gràcies.
Cap de setmana.
Va, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, adéu.
Continuem amb més notícies. Fa uns dies, en el marc del 25è Congrés de la Confederació Espanyola de Fotografia, Josep Manel Requena, membre de la FOCER, va ser escollit com a vicepresident i responsable de l'àrea d'activitats de l'ENS. En el transcurs del mateix congrés, el president de FOCER, Jaume Badia, va rebre el títol de mestre de la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic.
Es tracta del màxim guardó que atorga la Federació Internacional per Mèrits Artístics i a través del qual es reconeix el treball fotogràfic de l'autor en l'àmbit internacional. També es van lliurar diferents distincions a socis de FOCER. Juan Manel Gago, Josep Manel Requena i Jaume Badia van rebre el títol d'artista de la Confederació Espanyola i Miquel Vinyas el títol d'excel·lència, guardó que reconeix els mèrits fotogràfics obtinguts als concursos i certamens patrocinats per la Confederació en l'àmbit estatal.
El Centre Cultural acull fins al proper 17 de novembre l'exposició El traç i la paraula d'Albert Ràfols Casamada. La mostra organitzada pel Patró Municipal de Cultura, la Fundació Palau Caldes d'Estrac i l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona recull obres sobre paper i cartró, grafits i collages de mitjans dels anys 60 fins a inicis del 2000 que restaven fins fa poc a l'estudi de l'artista.
Mireia Córdoba, membre de la Fundació Palau encarregada de dur a terme les visites guiades a la mostra, explicava més concretament quin tipus d'obres s'hi poden trobar.
És obra sobre paper d'una època concreta de l'Albert Ràfols Casamada. Al voltant dels 70 és la majoria d'obres que s'hi exposen i és molt concreta perquè és el traç, és sobre paper moltes vegades és com més directe, no? Doncs aquí tenim l'obra més propera a Ràfols Casamada.
Ràfols Casamada va ser dels primers pintors catalans que des de postulats contemporanis va intentar recuperar la complicitat entre pintors i poetes. La seva obra poètica és plena de referències pictòriques, coloristes i paisatgístiques. El traç i la paraula és una mostra dirigida a totes les edats. En aquest sentit, Mireia Córdoba destaca les diverses perspectives des d'on es pot apreciar l'obra de Ràfols Casamada.
Han vingut molts petits, però a la que passa una franja d'edat que ja comença a sobtar tot el que no és figuració, més comencen a pensar que l'art que no és figuratiu doncs potser no és tan art sinó un joc, i els hi expliques que aquest joc doncs serveix per expressar-se. És molt bonic, no? quan veuen que això que sí que té tot el poder per dir-te moltes coses amb unes línies.
Ripollet podrà gaudir d'aquesta mostra fins al proper dimecres 17 de novembre al Centre Cultural.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
El passat diumenge 7 de novembre, una cinquantena de socis d'Acció Fotogràfica i Amics de la Fotografia van visitar la Fageda d'en Jordà a la Garrotxa. L'objectiu era fotografiar la bellesa d'aquest indret a l'època de la tardor. Tots els socis van finalitzar la jornada satisfets tant per la sortida com per les fotos realitzades.
El proper dimecres a les 11 del matí, la Casa Natura acollirà la presentació del Ripollet desendollat. Durant l'acte es donaran a conèixer els projectes en execució del municipi relacionats amb les energies renovables i l'eficiència energètica.
Aquest dissabte a 2:15 del matí tindrà lloc una nova trobada amb l'art al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Es tracta d'una visita guiada a l'exposició per laberints. Aquesta és una iniciativa del Patronat Municipal de Cultura.
El passat cap de setmana, 38 atletes del Ripollet Unió Atlètica es van inscriure per a participar al cross de Calldetenes, una prova amb molta tradició. Pel RUA, la temporada de cross va començar de manera positiva, ja que es va aconseguir diversos pòdiums i bons resultats. Recordem que totes aquestes notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter.
Jugues?
Esports.
Fem un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars parlant de futbol, partit molt difícil pel Ripollet.
Doncs sí, perquè jugarà al difícil camp del que fa una jornada ja era líder, a l'Avià, que ara és el tercer. Un Ripollet que li treu 3 punts i 5 als 3 equips següents, però el Ripollet té que anar molt en compte, ja que el Figueres, que és el segon, només està a 2 punts. Una victòria d'un o altre podria canviar el liderat. El partit es jugarà el dissabte a les 4 de la tarda.
I a bàsquet, el Club Bàsquet Ripollet, últim del grup.
Un Ripollet amb moltes cares noves i joves, que li fa molt difícil la primera categoria, ja que sols no és el perdre, sinó el perdre de tants punts de diferència. És l'equip que més punts li han marcat, 665, sols té una victòria i a la seva pista contra el penúltim i de pocs punts d'avantatge. Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, rep la visita del tercer classificat al Club Natació Sabadell.
I acabem parlant d'hoquei, el Riu de Bitlles, líder, visita Ripollet.
Un Ripollet que ha anat escalant posicions i que ja és el quart classificat, però 9 punts de diferència sobre el Riu de Bitlles. Un Ripollet amb molta moral després de l'important victòria de la setmana passada a la pista del Premià de Mar, 4-10. L'entrenador Raúl Ortiz serà l'últim partit que dirigirà a l'equip des de les grades, ja que arrastra una sanció de 4 partits de suspensió per als incidents d'aquell àrbitre del dia del Vilassar de Mar, que també va expulsar els dos porters del Ripollet. El partit serà el dissabte a les 7 de la tarda a la pista annexa.
I avui a l'Infosport, qui serà el convidat?
Nos tindrem al Club Petanca Ripollet, vindrà el president i vicepresident, Cándido Robles i Daniel Alvarado.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda, aquí en aquesta casa, Ripollet Ràdio, amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs avui i demà sol a Ripollet. Diumenge començaran a aparèixer els núvols i el dilluns dia 15 les previsions indiquen pluja. Les temperatures es mantindran com en aquests darrers dies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 12 de novembre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I es deixem escoltant el tema Fotografia, cantat per Juané Sinelli Furtado, que ens recorda la gran afició que hi ha a Ripollet gràcies a la FOCER i a l'entitat Acció Fotogràfica Ripollet. Gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.
Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le queda remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cada vez que te busco te vas.